Bon dia. L'ACA multa l'Ajuntament d'Argelaguer amb 2.800 euros per excés de consum d'aigua per habitant.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Hi ha dues parts, una part, diguem-ne, per l'excés de consum aquest teòric, que ja és, o sigui, ells mateixos reconeixen que no incomplim, però administrativament, sobre el paper, com que tot consta com a domèstic, sí que incomplim. Llavors, hi ha una part que és de 2.800 euros de primera sanció i després hi ha una segona part que és de 800 euros per malmetre els aqüífers, que tampoc no és just perquè és que no estem incomplint.
És l'alcalde d'Argelaguer, Guillem Ballat, en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió. El mateix alcalde del municipi critica durament el criteri que segueix l'Agència Catalana de l'Aigua després de rebre aquestes sancions que ara escoltàvem, ja que no separa el gran consum que genera la indústria al poble respecte al domèstic. També detalla que recorreran la sanció perquè no comparteixen gens la sanció que se'ls ha imposat. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dijous 18 de gener de 2024 i ho fem com sempre en titulars.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament d'Olot espera rebre aquest mes de gener el vistiplau d'Urbanisme i de la Generalitat per modificar el planejament i executar la nova promoció d'habitatge al barri de Sant Cristòfor. És un dels objectius de la regidoria d'Urbanisme per aquest 2024. Sant Ferriol és cada vegada més atractiu per viure i ha crescut l'interès per reformar masies abandonades i que en molts casos estan en runes, ho ha explicat l'alcalde del municipi, Albert Fàbrega. L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles dedicarà bona part de les subvencions que rebi aquest any a eixugar el deute. Actualment el consistori té un dèficit de més d'1 milió d'euros, fet que limita els projectes que es podran desenvolupar al municipi. Reconeixement a una recent graduada de periodisme de la comarca pel seu treball de final de grau. Es diu Mariona Montserrat i un treball sobre com tractar el suïcidi a les presons l'ha portada a ser reconeguda per la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables i també el Departament de Salut. També parlarem de l'escola de campaners de la Vall d'en Bas, que supera les expectatives. El centre té a 18 alumnes matriculats i la llista d'espera supera ja les 50 persones. En esports, l'hoquei Olot tanca la primera volta a Manlleu. Aquest dissabte els olotins volen sumar una victòria que els podria allunyar més encara del descens i alhora sumar la millor puntuació des que competeixen a la categoria de plata. El partit es disputarà aquest dissabte a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe, com sempre, a Ràdio Olot. Precisament l'Europeu Femení d'Hoquei Patins, celebrat aquest desembre a Olot, genera un impacte econòmic de més de 200.000 euros a la ciutat. Són dades de la Real Federació Espanyola de Patinatge, que ha destacat els 5.000 assistents que va reunir l'esdeveniment. Per això, el Comitè Olímpic Europeu ha distingit a la capital de la Garrotxa per promocionar aquest esport. I també parlarem d'un succés en matèria esportiva perquè un jugador del Maià agredeix un àrbitre en un partit de quarta catalana. L'incident va passar aquest cap de setmana en el duel contra el filial de les Preses diumenge en el partit disputat al municipal de Maià de Montcal. Els fets ja han estat denunciats als Mossos i el jugador s'enfronta a una sanció de gairebé 25 partits.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Junts per Catalunya vota a favor de les esmenes d'Esquerra Republicana i PSOE a la llei d'amnistia perquè es pugui debatre tot. La llei d'amnistia es podria debatre i aprovar al ple del Congrés el 30 de gener, però la data encara no està tancada. Catalunya baixa les emissions de CO2 el 2023, però es troba lluny dels objectius del 2030. Es va per el bon camí, però massa lents per assolir els objectius del 2030 de la Unió Europea i de l'Acord de París. Canvis a la renda per a sous de fins a 21.000 euros, on hi haurà un nou mínim exempt i menys restriccions. Treball, Comissions Obreres i UGT pacten a pujar el topall i reduir les retencions en el tram fins als 21.000 euros. En mobilitat, Renfe es compromet a liberalitzar la venda de bitllets en línia per evitar una multa d'Europa. L'empresa de transport s'ha compromès a posar a disposició dels competidors tots els continguts actuals i futurs i també les dades en temps real abans del 29 de febrer d'aquest mateix 2024. A la pàgina internacional, l'Iran bombardeja 3 països en 24 hores. En només aquest període, l'Iran ha violat l'espai aeri de 3 dels seus veïns, el Pakistan, Iraq i Síria, llançant míssils balístics contra objectius terroristes que vincula a Israel. I una regió d'Itàlia obliga a pagar un test d'ADN per cada gos per saber qui no recull la caca. Ja se n'ha registrat uns 10.000 i qui no ho faci s'enfronta a multes de gairebé més de 1.000 euros.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquesta setmana ja vam anunciar dilluns que faria un dia de cada, un dia de núvols i plogims, un dia de sol. Avui toca sol, ahir va plovisquejar poquet, cap a Osona, Garrotxa, 1 litre, 2 litres per metre quadrat, just mullar el terra, 4-5 litres de la Cerdanya i ni gota cap a la Costa Brava i l'Empordà. Doncs bé, situació que avui vindrà marcada pel sol i aquesta temperatura alta, amb vent de sud-oest, amb estones de ponent. Hem tingut una matinada suau, no ha fet gens de fred, no ha glaçat enlloc, ni tan sols a les valls del Pirineu. Per exemple, Puigcerdà ha tingut una mínima de 5 graus positius, 6 a Gombrèn, 9 a Olost, al Lluçanès, 10 a Olot. Aquestes són les més fredes, que són altíssimes, evidentment molt positives. Però és que hi ha hagut mínimes de 16 graus a Girona, de 17 graus a Calonge, i de matinada hi ha hagut un moment en què la temperatura ha pujat a 18,5 a la Bisbal d'Empordà. Bé, amb aquest sol i aquest vent de ponent, que arriba a superar en punts de la Selva, la Garrotxa, la zona de Bracons, els 80-90 km per hora, doncs la temperatura es pot disparar avui cap als 20-22 graus cap a la costa i prelitoral, i entre 15 i 18 a totes les comarques interiors. Per tant, un dia anormalment primaveral. Bé, canvia el temps aquest divendres, dia marcat pels núvols. Cap a migdia pot començar a plovisquejar, ens arriba una borrasca, preferentment passat al migdia, tarda i vespre, però també cap a les 7-8 del vespre ja s'acabaria la pluja. Pluja, plogims, d'anar fent, una bona notícia a l'interior, aquí poden recollir més de 5 litres o 10 per metre quadrat, Osona, Lluçanès, també cap a la Selva, Montseny, i destaquem que cap a la Costa Brava, i especialment l'Alt Empordà i Cap de Creus, molt poca pluja, 4 gotes o just mullar el terra. També preveiem al voltant de 5-8 litres per metre quadrat, a veure si cauen per aquí la Garrotxa, i puntualment el Ripollès i la Cerdanya entre 10 i 20 litres per metre quadrat. Començarà a baixar la temperatura ràpidament a la tarda i la cota de neu, que inicialment estarà a 1.800 metres, baixarà cap als 1.000 metres i fins i tot al vespre cap als 700 metres, però ja després s'acabaria aquesta pluja i aquesta neu. I, per tant, el fred serà viu demà al vespre, no pas gaire al matí. Dissabte, diumenge, amb sol, fred matiner dissabte, amb glaçades a l'interior, però diumenge comença a pujar la temperatura i l'ambient primaveral ens acompanyarà amb més de 23-24 graus de dilluns a dimecres 20.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 18 de gener de 2024 amb una de les grans protagonistes del que portem d'any, com és l'Agència Catalana de l'Aigua, que ha tornat a multar un dels municipis de casa nostra, de la Garrotxa. En aquest cas ha estat Argelaguer, amb 2.800 euros per excés de consum d'aigua per habitant. També el municipi ha rebut una multa de 800 euros per, segons la mateixa ACA, malbaratament dels aqüífers. Ho ha explicat l'alcalde del municipi, Guillem Ballaz, en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió, critica durament el criteri que segueix l'Agència Catalana de l'Aigua, ja que no separa el gran consum que genera la indústria del poble respecte al domèstic. Detalla que recorreran la sanció perquè no comparteixen gens la sanció que se'ls ha imposat. Ens dona tots els detalls la Natàlia Moreno.
Argelaguer és el segon municipi de la Garrotxa que des de Ràdio Olot i Olot Televisió us donem a conèixer que ha rebut una sanció per part de l'Agència Catalana de l'Aigua. Com ja us explicàvem la setmana passada, Maià de Montcal va rebre una sanció de més de 5.000 euros per, segons l'ACA, incomplir amb el consum d'aigua per habitant en fase d'excepcionalitat per la sequera. Ara ha estat Argelaguer, que ha rebut una multa de 2.800 euros per superar els 230 litres de consum per habitant. Segons les darreres xifres de novembre del 2023, Argelaguer va registrar un consum de 422 litres, unes dades que agrupen el consum domèstic i l'industrial, un fet que no agrada gens a l'Ajuntament del municipi. El seu alcalde és Guillem Ballaz, que ha confirmat la sanció rebuda en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió.
Hi ha dues parts, una part, diguem-ne, per l'excés de consum aquest teòric, que ja, o sigui, ells mateixos reconeixen que no incomplim, però administrativament, sobre el paper, com que tot consta com a domèstic, sí que incomplim. Llavors, hi ha una part que és de 2.800 euros de primera sanció i després hi ha una segona part que és de 800 euros per malmetre els aqüífers, que tampoc no és just perquè és que no estem incomplint.
Ballada es mostra crítica amb l'Agència Catalana de l'Aigua. Diu que no són uns números reals i que recorreran una sanció que qualifica de desproporcionada. L'alcalde d'Argelaguer també reclama ajuda per part de la Generalitat en aquest aspecte cap als municipis més petits.
Tenim la sensació que, primera, la Generalitat en aquest sentit no ens ajuda com a poble. Segona, que es fan les normes des de grans ciutats que consumeixen, no, la carn de les granges que es fa en els pobles, no, o consumeixen els productes que generen fora de les ciutats, però en canvi el consum d'aigua de fer, no, de generar tot aquest menjar o de generar tots aquests béns, el consum s'imputa en els municipis petits, no? I que això no és just.
Argelaguer és el segon municipi de la Garrotxa sancionat per l'ACA i que recorrerà la sanció. Insten que el consum domèstic i l'industrial vagi per separat per tal de complir els números que demana l'Agència Catalana de l'Aigua.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes, deixem de banda la sequera i l'Agència Catalana de l'Aigua i parlem d'habitatge, perquè l'Ajuntament d'Olot espera rebre aquest mes de gener el vistiplau d'urbanisme i també de la Generalitat per modificar el planejament i executar així la nova promoció d'habitatge al barri de Sant Cristòfor. És un dels objectius de la regidoria d'urbanisme per aquest 2024. També hi destaca el desenvolupament de la zona del Serrat al barri del Morrot, on s'hi volen fer 320 habitatges. Gerard Puigdemont.
Aquest mateix mes de gener s'hauria de desencallar un dels entrebancs que fins ara hi havia per poder construir la nova promoció d'habitatges al barri de Sant Cristòfor d'Olot. En parla Jordi Güell, regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Olot.
La modificació de planejament que es va haver de fer per poder fer aquesta promoció d'habitatge, que la farem conjuntament l'Incasòl i l'Ajuntament d'Olot, des d'un punt de vista urbanístic, això a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona aprovarà aquest mes de gener aquesta modificació de planejament. Després caldrà el vistiplau de la Generalitat, però és un pur tràmit. La qual cosa ja ha desencallat des d'un punt de vista urbanístic aquesta promoció d'habitatge d'aproximadament 90 habitatges.
Segons Güell, aquesta promoció d'habitatges ha de ser una realitat abans de finalitzar el mandat, el 2027, amb tota l'urbanització i zones verdes completades. Un altre dels objectius pel que fa a l'habitatge que té l'Ajuntament d'Olot per aquest 2024 és avançar en el desenvolupament de la zona del Serrat, al barri del Morrot.
On aproximadament està planejat per a uns 320 habitatges, dels quals la cosa important és que el 50% seran habitatge protegit, per tant, de preu, de lloguer o de venda, que estarà taxat per la Generalitat de Catalunya. Per tant, això a llarg termini sí que ens donarà, diguem, un respir, no?, pel que fa, doncs, l'accés a l'habitatge.
Pel que fa al nucli antic, el consistori Agutí seguirà apostant per la rehabilitació d'illes completes d'habitatge i no habitatges de manera individual. Asseguren que d'aquesta manera es poden distribuir costos entre propietaris i tenir un projecte arquitectònic de qualitat.
En aquesta línia, Sant Ferriol és cada vegada més atractiu viure-hi. Ha crescut l'interès per reformar masies abandonades i que en molts casos estan en runes. L'alcalde diu que el municipi està molt ben situat i que amb la reforma de les cases hi ha habitatge suficient. Aniel Puigvert.
El problema de l'habitatge cada vegada és més habitual a tots els pobles de Catalunya, en especial a micropobles que tenen moltes dificultats per a poder-ne oferir. A Sant Ferriol, per exemple, la majoria d'habitatges estan plens, però encara hi ha possibilitats. Hi ha una quantitat de masies que estan en runes, però que es podrien reformar. L'alcalde de Sant Ferriol és Albert Fàbrega.
És una zona, doncs, bueno, que hi ha bon clima, estan aïllats, però en pocs minuts o en poca estona, doncs, tenen molts de serveis, hi ha a la costa a prop, i a la muntanya, i ens hem trobat que hi ha masies que ja estaven en runes, que quedaven quatre pedres, que estaven pels cims de les muntanyes, doncs que en pocs anys hi ha molt de moviment, no?, de demanda d'aquestes finques que s'estan venent i amb ganes de, doncs, de rehabilitar-les, restaurar-les. I això, bueno, doncs és molt bo pel municipi perquè ens donaran vida, no?
Durant aquest 2023 s'ha construït un nou centre cívic per intentar que sigui un punt de reunió entre els veïns i volen ampliar també el nucli de Fares. Ara, amb el 2024 ja començat, volen destinar una part dels pressupostos a la xarxa de camins, un tema que, segons l'alcalde, és fonamental pel poble.
Evidentment hi ha un tema bàsic a Sant Ferriol, que són els camins, la xarxa de camins, de tan sols mantenir-los, que en tenim 100 i pico de quilòmetres i, a més, tots porten alguna casa, algun habitatge, doncs això és una cosa, jo crec, que perpètua, no?, Sant Ferriol, d'anar als pressupostos, és una partida bàsica, part de manteniment, part d'inversió.
A més, un dels projectes que també volen tirar endavant des del consistori és la creació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, un pla que no ha existit mai al municipi.
I a l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles dedicaran bona part de les subvencions que rebin aquest any a eixugar el deute. Actualment el consistori té un dèficit de més d'un milió d'euros, fet que limita els projectes que es podran desenvolupar en el municipi. Segons el seu alcalde, Marc Puig, cal ser realista i dedicar els esforços a millorar el dia a dia dels planencs i planenques, informa Pere Obac.
L'Ajuntament de les Planes té un pressupost aprovat de 2.277.000 euros. Segons el seu alcalde, Marc Puig, és un pressupost molt realista que està pensat per satisfer les demandes del dia a dia dels veïns alhora que es fan petites actuacions pel municipi. Tot això, però, sense fer grans inversions. El cert és que l'Ajuntament arrossega un deute de més d'1.100.000 euros que té a l'equip de govern lligat de mans i, per tant, Puig assegura que hauran d'economitzar els fons propis i les possibles subvencions que se'ls hi concedeixin aquest any.
Sabem que vindran ingressos de Diputació, també sabrem que vindran ingressos de l'Estat extres, i segurament aniran tots, pràcticament tots, a pagar i a reduir endeutament.
Un problema que ha de resoldre urgentment l'Ajuntament de les Planes són les fuites d'aigua que pateix el municipi, fet que, segons l'alcalde, explica que el poble superi els consums màxims fixats pel decret de la sequera. Tot i això, Puig assegura que aquest projecte està condicionat a una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua.
La inversió més gran que preveiem poder fer al llarg d'aquest 2004 és aquesta actuació de l'aigua, sempre i quan l'ACA ens doni aquesta subvenció. Si no, seran actuacions petites del dia a dia, de millorar l'enjardinament, de millorar algun carrer, però sempre seran actuacions, ja et dic, que aniran vinculades amb subvencions. Perquè com a fons...
La resta de projectes que vulgui desenvolupar l'Ajuntament de les Planes al llarg d'aquest 2024 hauran de ser estudiats minuciosament o esperar ser subvencionats, ja que Puig diu que ara per ara la prioritat és equilibrar la balança de pagaments.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Reconeixement a una recent graduada de periodisme de la comarca pel seu treball de final de grau. Estem parlant de la Mariona Montserrat i un treball sobre com tractar el tema del suïcidi a les presons que l'han dut a ser reconeguda per la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables i el Departament de Salut. El treball ha consistit en l'elaboració d'un vídeo que actualment serveix d'eina per a presos i també per a professionals que treballen a la presó de Quatre Camins.
El suïcidi ha estat sempre un tema tabú, un tema sovint representat en xifres però no en persones dels mitjans. Recentment, una garrotxina graduada en periodisme ha rebut un premi de la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables i el Departament de Salut pel seu treball de final de grau. Es diu Mariona Montserrat, que ha fet un projecte que ha unit la Universitat Autònoma de Barcelona i el centre penitenciari Quatre Camins.
El suïcidi des de fa molts anys ha estat un tema tabú, que s'ha evitat parlar-ne, perquè es volia evitar l'efecte crida. Ostres, si parlem això, volem evitar que es fomenti encara més la mort pel suïcidi. Però s'han adonat des de fa molt poquet que si es parla bé, si surten casos de persones reals que són supervivents, que ho han superat i expliquen el seu context i s'allunyen d'estereotips, d'idees que tenim mal concebudes, és beneficiós.
I la Mariona ha fet precisament això. A través d'un vídeo ha tractat experiències i ha posat a disposició del centre penitenciari una eina que permet obrir a presos i professionals a parlar sobre el suïcidi i al cap i a la fi de les emocions. La Mariona explica que el més important era donar a entendre que en segons quins moments no és estrany no sentir-se bé i que cal demanar ajuda. Ara, i gràcies a un vídeo que ha fet, la presó de Quatre Camins té una eina o un recurs més per tractar el tema del suïcidi.
Jo molt contenta quan vam acabar ja el projecte amb una peça final que vam validar juntament amb els interns que havien participat i amb persones alienes al projecte, i vaig veure com la rebuda que va tenir, com es van emocionar les persones amb qui havíem treballat al llarg dels mesos. Per mi això va ser una de les millors sensacions que he tingut mai a la vida. Quan veus que algú s'emociona per algo que hem creat conjuntament i que realment has tocat, una part molt, molt íntima.
La Mariona no descarta en un futur donar continuïtat a aquest projecte, ja que creu que pot donar més de si i que els mateixos presos i professionals que treballen al centre penitenciari tenen molt a dir i molt a portar al voltant d'un problema social que representa una de les principals causes de mort a la nostra societat.
I abans dels esports farem retocar les campanes, perquè a l'escola de campaners de la Vall d'en Bas supera les expectatives. El centre té a 18 alumnes matriculats i la llista d'espera ja supera les 50 persones. A més, després que l'escola hagi signat un conveni amb l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, els alumnes, en acabar el curs, rebran una titulació oficial que podria convalidar crèdits universitaris.
L'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, i l'exdirector de l'Escola Municipal de Música d'Olot, Xavier Pallàs, comparteixen una passió per les campanes i els campanars de la Garrotxa. Ho corroboren els diferents actes que han organitzat i els treballs de recerca que han fet, com per exemple els dos llibres que ha signat Pallàs al respecte. Aquesta devoció ha derivat amb l'escola de campanars Llorenç Llongarriu, que va obrir les portes l'octubre passat. Després de 4 sessions, l'escola ha superat les expectatives i Amat se sorprèn per l'interès que susciten les campanes.
Jo almenys, conscient de que hi havia tant d'interès, jo almenys no. En absolut no. És a dir, quan vam dir això dels 900 anys, sí, la gent s'ho sent molt seu i, vale, no? Caram, és el campanar del teu poble, és la teva campanar... I aleshores, interès sí, però aquest interès desbordant que hi ha hagut a l'hora de sol·licitar, no?, ser alumne, no, jo crec que no ens ho pensàvem pas.
Sí. Pallàs és l'impulsor i coordinador de l'Escola de Campaners i assegura que les campanes són un element identitari de la cultura catalana. Els primers passos que es van donar per constituir l'Escola de Campaners de la Vall d'en Bas van ser l'any 2021, quan van presentar el projecte al Bisbat de Girona, entitat propietària dels campanars de la demarcació. En una entrevista al programa La Finestra de la Televisió, Amat i Pallàs destaquen la cooperació tant del Bisbat, la parròquia de l'Església de Sant Romà de Joanetes i la Diputació de Girona, que ajuda a finançar el projecte. Pel que fa a la logística del curs, el coordinador explica que només poden acollir simultàniament 6 alumnes a l'Església de Sant Romà de Joanetes, on es duen a terme les classes pràctiques. Tot i això, hi ha un total de 18 persones matriculades al curs. Les sessions teòriques, en canvi, es realitzen de manera conjunta amb tots els alumnes a Can Trona. Pallàs destaca que en cada sessió hi participa un especialista de l'àmbit que s'està impartint.
Tenim la sort, doncs, de tenir de cada un dels temes un especialista, i cada sessió ve un especialista de cada un dels temes que tractem, des de les formes de tocar, el simbolisme de les campanes, l'última classe la vam fer sobre calendari festiu i litúrgic, farem sobre altres formes de tocar arreu d'Europa, cada un d'aquests temes, doncs, la persona indicada, en total som 8 professors, i després hi ha la part pràctica, que es fa al campanar de Sant Romà de Joanetes, i aquí fem grupets més petits. Són 3 grups de 6 persones.
La llista d'espera per matricular-se a l'Escola de Campaners Llorenç Llongarriu i poder participar en els pròxims cursos i activitats que organitza el centre supera les 50 persones. A més, l'escola ha establert un conveni amb l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, la qual cosa implica que els alumnes, un cop hagin acabat el curs, obtindran una titulació.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva, com ja és habitual, els dijous parlant d'hoquei patins, perquè l'hoquei Olot tanca la primera volta a Manlleu. Aquest dissabte, els olotins volen sumar una victòria que els podria allunyar més del descens. Després de l'empat i les bones sensacions davant el Cerdanyola, els de Miquel Ràfols opten a sumar la millor puntuació en una primera volta des que estan a la categoria de plata. Tota la plantilla està disponible per Ràfols, que es veurà obligat a fer convocatòria, fet únic, aquesta temporada. L'hoquei Olot va començar el 2024 empatant contra el Cerdanyola, segon classificat del grup, remuntant un 0-2 inicial i fent gaudir a una Josep Jou que va tornar a veure un equip elèctric i fent un hoquei atractiu. Es van recuperar les sensacions, la confiança de jugadors importants com per exemple Marc Prat i sobretot es va tornar a sumar. Ara l'equip olotí vol gaudir d'una victòria i la buscarà aquest dissabte a la pista del Club Patí Manlleu per tancar la primera volta. El tècnic de l'hoquei Olot, Miquel Ràfols, creu que l'equip ja va mostrar que és capaç de competir contra tothom i alhora té marge de millora.
La sensació bona i positiva és que es pot competir amb qualsevol equip, així ho vam demostrar jugant contra el segon classificat, i per altra banda també, però és una part que em motiva i que m'agrada, que penso que tenim moltes coses a treballar i molts aspectes a millorar.
Pel que fa al rival dels olotins, el Club Patí Manlleu arriba al duel de dissabte gairebé en la mateixa situació a la classificació que l'hoquei Olot. Un lloc per sota i amb un punt menys. Ràfols destaca que és un equip jove i que pot plantejar un partit amb pressió alta, tret característic dels manlleuencs quan juguen a la seva pista.
Un club amb una aposta per gent jove clara, que té un hoquei molt ràpid, físicament forts, moltes vegades a la seva pista et venen a buscar dalt i per tant serà un partit que ens exigirà al màxim.
Si no hi ha cap última hora, Miqui Ràfols haurà de fer convocatòria pel partit a terres osonenques, ja que tots els jugadors sèniors, més els joves, en dinàmica de primer equip, estan disponibles. El Club Patí Manlleu Hoquei Olot, corresponent a l'última jornada de la primera volta del grup nord de l'Hoquei Lliga Plata, es disputarà aquest dissabte a 4:45 de la tarda al poliesportiu de Manlleu. Des de les 4, com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Olot. Precisament no deixem de banda l'hoquei patins perquè el Comitè Olímpic Europeu ha distingit a la capital de la Garrotxa per promocionar aquest esport i contribuir en el seu creixement. L'Europeu Femení d'Hoquei Patins, celebrat aquest desembre a Olot, va generar un impacte econòmic de més de 200.000 euros a la ciutat. Són dades de la Real Federació Espanyola de Patinatge, que ha destacat els 5.000 assistents que va reunir l'esdeveniment. Guillem Guardiola.
El Campionat Europeu Femení d'Hoquei Patins, jugat a Olot el mes de desembre, no només va servir per reunir les millors seleccions europees del moment. També va evidenciar una clara aposta de la ciutat per acollir grans esdeveniments esportius. En aquest sentit, l'Ajuntament d'Olot ha rebut aquesta setmana la placa olímpica del Comitè Olímpic Espanyol, segons apunta l'associació, per la seva important tasca per promocionar l'esport i contribuir en el seu creixement. El regidor d'Esports, Aniol Sellabona, remarca que molt poques ciutats han rebut aquest reconeixement.
Cal recordar que distintius com aquests l'han rebut molt poques ciutats al llarg del temps i per tant són molt poques les que se'ns ha reconegut des del Comitè Olímpic aquesta implicació, aquesta determinació per fer de l'esport quelcom important a casa nostra i per tant rebre aquest coneixement per nosaltres és la constatació o una constatació més de que estem en la bona direcció apostant, invertint i fent que l'esport sigui important a casa nostra i a la nostra ciutat.
L'europeu va acollir més de 5.000 persones durant els 6 dies que va durar el campionat i va generar un impacte econòmic de més de 203.000 euros, segons dades de la Reial Federació Espanyola de Patinatge. Sellabona recorda l'èxit que va suposar per la ciutat i l'hoquei Olot.
Com vaig dir, en el seu moment ens van arribar molts inputs de gent especialitzada dins el món de l'hoquei que coincidia en dir que havia estat el millor campionat d'Europa que ells havien viscut i, per tant, crec que això és de posar de manifest. Crec que va ser un èxit esportiu per l'esport femení en general, vinculat també a la Setmana de l'Esport. Crec que va ser un èxit pel Club Hoquei Olot, perquè crec que els hi va donar una visibilitat.
Olot va ser la seu d'una competició d'aquestes característiques per primera vegada. A l'acte de reconeixement, celebrat aquesta setmana a Madrid, hi van assistir l'alcalde d'Olot, Pep Berga, i el regidor d'Esports, Aniol Sellabona.
I per tancar la carpeta esportiva d'aquest dijous ens hem de fer un ressò que malauradament embruta una mica més l'esport de casa nostra, perquè un jugador del Meià va agredir l'àrbitre en un partit de quarta catalana aquest diumenge. L'incident va passar aquest diumenge, com comentàvem, en el partit disputat a Meià de Montcal entre Meià i les Preses B a partir de les 4 de la tarda. Els fets ja han sigut denunciats als Mossos d'Esquadra. Un futbolista del Meià va cometre una falta que el col·legiat va sancionar amb targeta groga, una amonestació que el jugador local no va acceptar i va demanar que la retirés. Amb tot plegat, l'àrbitre li va mostrar la segona groga i el jugador del Meià va reaccionar donant dos cops de cap a l'àrbitre. Un tipus de comportaments que ja comentava el vicepresident de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Bonet, en declaracions a aquest mitjà, que es poden comprometre a sancions molt greus.
Totes les sancions venen donades per una reglamentació que la marca la Federació juntament amb el Consell Català de l'Esport. Nosaltres no ens podem treure de la màniga una sanció. Et poso un exemple molt fàcil. Aquesta setmana passada, un àrbitre menor, 16 anys, va un jugador d'un club, permeten que no digui el club, és fàcil veure-ho,
sí,
i li fot un cop de cap a l'àrbitre, i l'estaborneix. L'àrbitre se'n va amb la policia, fa una denúncia, se'n va al metge, fa un parte mèdic. Saps quan és el màxim que li podem posar a aquest jugador? Per reglamentació, 25 partits. Clar, jo, aquest senyor, per mi, no podria jugar mai més a futbol.
Doncs uns fets similars van passar aquest diumenge al camp del Meià de Montcal. Entre altres, també l'entrenador del club local va ser expulsat, la qual sanció ja s'ha donat a conèixer amb un total de 3 partits. La Federació Catalana de Futbol també ha fet públic que el jugador del Meià s'enfronta a una sanció cautelar a l'espera de la resolució de la denúncia ja interposada als Mossos d'Esquadra, i també podem ja avançar que el partit entre Meià i les Preses B es reprendrà a partir del minut 32, amb el Meià amb un jugador menys, encara amb data i hora per confirmar.
Els jugadors han demostrat el nivell i la mentalitat per donar-li la volta, i sincerament penso que tenim molt de marge de millora, molta feina a fer.
L'hoquei Olot de Miqui Ràfols es va estrenar amb un empat davant tot un segon classificat de la Lliga. Aquest cap de setmana, el conjunt olotí tanca la primera volta i ho vol fer amb victòria, visitant la pista del Club Patí Manlleu, rival just per sota la classificació. Aquest dissabte, 4:45 de la tarda, Club Patí Manlleu, hoquei Olot. Des de les 4, en directe a Ràdio Olot, amb Roger Isern i Anna Prat. L'hoquei patins es viu i es gaudeix a Ràdio Olot.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dijous 18 de gener de 2024. Ara us deixem amb l'entrevista al president de Càritas Garrotxa, Carles Oller, en el marc del programa habitual dels dijous a migdia, L'en profunditat. Més informació, com sempre, a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3 amb els butlletins informatius horaris habituals d'aquesta casa. Segueixin connectats a través del portal web de notícies garrotxadigital.cat per no perdre's cap detall de l'actualitat de casa nostra. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.